Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Ja es coneix l'impacte que les conseqüències de la crisi del coronavirus tindrà en els pressupostos municipals. L'alcaldessa Marta Farreix explica quin és el total de l'afectació.
Entre la disminució d'ingressos de l'Ajuntament, l'increment de despeses que tenim i la reducció, diguem, una mica de les despeses que hem tingut, el total d'afectació prevista és de 18.600.000 euros. Aquests diners, això és molt important dir-ho, són independents de totes les mesures que fem per impulsar ara la reactivació econòmica. Per tant, si no prenguéssim cap més mesura i sense fer res, són aquests 18 milions i mig.
Aquesta quantitat no té en compte encara el pla de reactivació que també cal fer. El càlcul inicial s'explica per la reducció d'ingressos i els efectes en la despesa.
Titulars.
Els 200 membres de la xarxa de suport Sabadell que fins ara distribuïen mascaretes i recollien medicaments a la farmàcia per la gent gran també volen fer arribar ordinadors portàtils a aquells que ho necessitin. Eric Laredo explica com els arriben els casos que tenen.
Perquè ens arribin casos, tenim diverses vies de contacte, un és un mail i l'altre és un telèfon. Llavors, perquè la gent pugui veure el telèfon, perquè comencem, el que comencem a fer és encartellar el barri en concret i en cartell de necessites ajuda o totes les demandes que fem. Llavors, a través de que ens truquin en aquest telèfon, els atenem.
La xarxa de suport de Sabadell ha realitzat més de 300 actuacions per ajudar els ciutadans que ho han sol·licitat. Les entitats que formen la Sabadell Teatre Associació esperen que la ciutadania no tingui por i torni a omplir les platees quan s'aixequi el confinament. Des del decret de l'estat d'alarma, tots els equipaments culturals estan tancats i les activitats de les companyies de teatre aturades. Ara bé, la majoria dels teatres locals ja estan treballant en tornar als escenaris i obrir les seves portes a partir de l'octubre. Els escoltarem en aquest informatiu que farem fins al punt de 7:45 del vespre amb la companyia del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...23 graus ara al centre de Sabadell, amb un cel assolellat. Quina és la previsió per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans que puntualment deixen el cel mig ennuvolat. A banda, hi haurà núvols d'evolució a punts del Pirineu i alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. La temperatura romandrà semblant o lleugerament més baixa, amb valors màxims que voltaran entre 20 i 25 graus al Pirineu i al litoral i entre 24 i 29 graus a la resta. Demà la situació meteorològica començarà a canviar, doncs espera l'arribada d'una pertorbació que farà augmentar la nuvolositat arreu i la probabilitat de precipitació. De fet, fins a migdia és possible algun ruixat local i feble a qualsevol punt. A partir d'aleshores se n'esperen de febles o localment moderats a punts del terç oest, així com del Pirineu i del Prepirineu, acompanyats localment de tempesta. Per la seva banda, diumenge la precipitació serà més intensa i abundant a qualsevol punt de Catalunya, amb una davallada important de la temperatura. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies pel que fa a les incidències viàries que tenim en els principals accessos rodats de la ciutat. De moment no veiem cap situació digna de ser destacada, per tant, tranquil·litat absoluta. Tot i així, com sempre, si us veu obligats a agafar el cotxe, tranquil·litat. La situació provocada pel coronavirus suposarà un impacte de més de 18 milions d'euros al pressupost municipal i aquesta quantitat no té en compte encara el pla de reactivació que es farà. Aquest càlcul inicial s'explica per la reducció d'ingressos i els efectes en la despesa. La previsió és que l'Ajuntament deixi d'ingressar entre 12,8 i 17 milions d'euros a conseqüència de la crisi sanitària. A més, s'ha de consignar més de 1,3 milions per donar resposta a les necessitats derivades de la situació provocada per la Covid-19 i caldrà sumar-hi noves accions que augmentaran la xifra fins als més de 7,56 milions. Per contra, hi haurà despeses previstes que no es podran executar i aquesta reducció sumarà 1,7 milions. Les dades s'han presentat avui als portaveus municipals en una reunió extraordinària. En relació als ingressos, l'Ajuntament deixarà d'ingressar tant pels serveis municipals que no s'ha pogut oferir com també pel no pagament o reducció de taxes o impostos. L'alcaldessa Marta Farrés descriu la manca d'ingressos i les despeses que caldrà afrontar.
Els ingressos que es preveuen doncs, deixar de, de percebre per part de l'Ajuntament doncs, pel que fa a la Covid, que és entorn de 12.800.000 euros, vale, de diferents conceptes. El més important és la plusvàlua, que s'endú més de 5 milions d'euros, que són imports que no preveiem ja recuperar, per tant, uns 12 milions d'euros. I pel que fa a increment de despesa, tenim entorn de 7 milions i mig d'euros de despesa, doncs que aquesta també, diguem, són despeses que tindrem sí o sí, sobretot despeses molt vinculades a serveis socials.
La previsió de la despesa al pressupost municipal s'incrementaria en 7,56 milions. Després caldrà sumar-hi les previsions de despesa derivada de la implantació d'un pla de mesures de reactivació econòmica per pal·liar els efectes provocats per la pandèmia.
18.600.000 euros, els quals, evidentment, hi haurem de sumar doncs, aquest document o aquest treball que s'està fent de mesures per agilitzar i per incentivar l'economia i, sobretot, per no deixar ningú enrere. Per tant, diguem, la valoració és que, evidentment, estem davant d'unes xifres molt, molt importants i molt altes per part de l'Ajuntament.
En canvi, la disminució de la despesa, segons estimacions inicials, serà de 1,7 milions.
Notícies Vespre.
La xarxa de suport de Sabadell ha decidit ampliar el seu radi d'acció per arribar a més gent. Fins ara, el grup havia centrat la seva activitat en la distribució de mascaretes o en recollir medicaments a la farmàcia i fer-los arribar a la gent gran així que els hagués demanat. Ara, però, la xarxa de suport fa una crida perquè la gent doni portàtils de segona mà que ja no facin servir. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La idea és que tots els portàtils que es puguin reunir es puguin repartir entre aquelles famílies que tenen fills en edat escolar però no tenen accés a un dispositiu d'aquest tipus per seguir les classes telemàtiques. Un dels portaveus de la xarxa de suport, Eric Laredo, ha explicat que s'han habilitat dos punts de recollida a la ciutat.
Tenim dos punts d'habilitat. Un, si vols, tothom que vulgui veure a través del Twitter, hi ha els dos cartells que tenim. Tenim els dimecres d'habilitat, Can Capablanca, a que la gent ens pugui donar portàtils, i de dilluns a divendres tenim una fruiteria aquí al nord de Sabadell on també la gent pot donar, llavors ara mateix crec que és el que més necessitem.
Laredo assegura que el grup s'intenta adaptar a les necessitats que van sorgint en cada moment i fins ara ja han atès unes 300 peticions d'ajuda, unes demandes que podrien anar a la baixa mesura que es vagin cremant etapes en el desconfinament. Tot i això, el portaveu de la xarxa de suport a Sabadell confia que el grup es pugui mantenir en actiu més enllà de la pandèmia.
Això sí que ho creiem, perquè de fet les necessitats canviaran, potser en comptes de ser anar a repartir mascaretes, serà o assessorament laboral, però sobretot el nostre objectiu potser no serà tant l'assessorament en si, sinó crear una comunitat que pugui anar responent a les diferents necessitats que vagin en el moment. Ja que un dels nostres objectius era aquest, no només fer 100% tasques assistencials, també crea una espècie de comunitat perquè entre les veïnes ens puguem ajudar.
A hores d'ara, la xarxa de suport a Sabadell aglutina uns 200 voluntaris que actuen a les zones nord i sud de Sabadell, la Creu Alta, Can Rull i Hostafrancs, Covadonga i Torreromeu.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe directe.radiosabadell.fm.
Les erupcions a la pell en pacients de coronavirus poden predir el moment del contagi i la gravetat de la infecció. Així ho ha conclòs un estudi impulsat per dermatòlegs de tot l'estat, entre ells el doctor del Parc Taulí, Jorge Romaní. Després d'analitzar 375 casos de pacients amb possibles símptomes de Covid-19, s'ha arribat a catalogar fins a 5 tipus de lesions cutànies diferents que apareixen en moments diferents de la malaltia i són excloents entre elles. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La lesió que va portar el Taulí a estudiar els casos d'erupcions relacionades amb coronavirus va ser una que es produeix sobretot en nens i que és igual que els panellons. Així ho ha explicat Romaní.
Ens va cridar l'atenció perquè estava passant de forma molt, molt massiva, no? Venia molta gent, sobretot nens, amb això, i no eren mesos de fred. O sigui que ens va fer sospitar ràpidament que aquests panellons, o pseudopanellons, estaven relacionats amb el virus. Després d'estudiar bé aquesta manifestació, l'estudi arriba a la conclusió de que és una manifestació que es dona molt tard, possiblement un mes o mes i mig després d'haver estat en contacte amb el virus.
Una altra de les lesions cutànies que ha despertat l'interès dels dermatòlegs és la que es registra en ingressats a la unitat de cures intensives. Els pacients amb aquesta lesió també són els que tenen pitjor pronòstic.
Que és un patró que ja es dona en malalts ingressats, amb àrees com morades a la pell, que van formant com úlceres, com zones de gangrena, és una cosa molt més impactant. Però això ja es dona sobretot en els pocs malalts, per sort, que són malalts grans que estan a l'àrea de crítics, a la UCI. És un patró que es veu a la pell i té molt a veure amb els processos de trombosis que provoca el virus, d'oclusió dels vasos de sang.
Aquests dos patrons cal sumar-hi també un quadre similar al de la varicel·la que es detecta la primera setmana de la Covid-19 i té una gravetat moderada. També n'hi ha dos més freqüents que apareixen en les fases intermèdies de la malaltia. Un recorda les reaccions a medicaments amb taques i àrees vermelles, mentre que l'altre presenta picor i butllofes.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Les persones ingressades per coronavirus a Sabadell continuen a la baixa. Aquest divendres hi ha 134 persones hospitalitzades, 18 menys que ahir. D'aquest total, la gran majoria estan a planta a l'edifici Taulí, però 13 es troben a la unitat de cures intensives. Representa un cas més respecte del dijous. Pel que fa al nombre total de persones recuperades, la xifra ascendeix ja a les 1.376, 7 més en les últimes 24 hores. El nombre de morts també s'incrementa amb una defunció, arribant a les 337 des de l'inici de la pandèmia. Al conjunt de l'Estat, Espanya registra 1.029 casos nous i 229 morts en les últimes 24 hores. Aquestes xifres suposen un lleuger repunt en el nombre de morts diàries i també en el nombre de nous contagis. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha afirmat que la tendència de la pandèmia segueix a la baixa i ha explicat que Catalunya i Madrid són les dues comunitats que concentren més casos nous. Simón també ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per evitar nous contagis.
Tenemos que tener mucho cuidado. La población tiene que entender, toda la población tiene que entender que después de lo que hemos pasado, después del esfuerzo que hemos hecho entre todos, no podemos permitir que unos pocos lo tiren por tierra.
Simón també ha confirmat que en la fase 1 de la desescalada se seguiran mantenint els horaris per sortir al carrer. Què més ha passat a Sabadell relacionat amb el coronavirus? L'Ajuntament treballa diverses mesures perquè bars i restaurants incrementin la superfície de terrassa, sempre que les condicions de l'espai públic ho permetin, per tal de recuperar la capacitat de taules que tenien abans de la crisi sanitària. Paral·lelament, l'Ajuntament bonificarà la taxa de terrasses quan aquestes no puguin ampliar l'espai. Endesa inverteix 700.000 euros per reformar la subestació de Sabadell. És la més antiga de la comarca i està en funcionament des de l'any 1920. L'actuació de la companyia elèctrica beneficiarà 56.000 clients de la ciutat, Sentmenat, Castellà, Polinyà i Palau-Solità i Plegamans. FabLab Terrassa entrega viseres i salvaorelles per mascaretes a diferents personals de risc de la ciutat. El Laboratori de Fabricació Digital, que depèn de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha fabricat i distribuït 542 viseres de protecció i 170 salvaorelles per mascaretes fetes amb impressores 3D, que s'han fet arribar a l'ADF Sabadell, al Parc Taulí, l'Albada i la Residència Alegre de la ciutat. El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell només cobrarà la meitat de la quota del mes de maig als seus col·legiats exercents. La mesura s'aplica per mitigar la paràlisi de l'activitat fruit de la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, els 38 euros mensuals que no estiguin rebent cap bonificació aplicada es veuran reduïts a la meitat. A més, la remesa no es girarà fins al pròxim dia 15 de maig. En les últimes 24 hores, la policia municipal ha imposat 48 sancions a persones que han abandonat el confinament. Ara la ciutat de Sabadell acumula 2.079 denúncies per incomplir les restriccions imposades de l'estat d'alarma. Els infractors s'enfronten a multes de com a mínim 600 euros. I ara parlem de cultura, perquè les entitats que formen la Sabadell Teatre Associació esperen que la ciutadania no tingui por i torni a omplir les platees quan s'aixequi el confinament. Des del decret de l'estat d'alarma, tots els equipaments culturals estan tancats i les activitats de les companyies de teatre aturades. Ara bé, la majoria dels teatres locals ja estan treballant en tornar a portar als escenaris les seves obres a partir de l'octubre. Ens ho explica el Pere Gallifa. Bona tarda.
Bona tarda. Els teatres estan tancats però treballen per obrir un altre cop a la tardor. Una de les pors que tenien era perdre el vincle amb el públic. Per això, i per ajudar a passar el confinament, van penjar les seves produccions en vídeo a internet. Per al president de Joventut de la Faràndula, Salvador Peig, l'objectiu s'ha aconseguit.
El que ens feia por és... Ara la gent s'oblidarà de nosaltres. No, a l'octubre ningú sabrà qui som. I ha sigut un bombardeig constant en positiu d'aportacions a les xarxes, a tots els canals que ens oferia la xarxa perquè la gent no s'oblidés de nosaltres. Sort que ens ha passat en aquesta època de la nostra vida, on tenim aquest mitjà de comunicació tan gran que és la xarxa, digue-li YouTube, Facebook, Twitter, digue-li com vulguis, que ha permès una intercomunicació molt bèstia, no?
També han notat l'impacte econòmic en no poder vendre entrades. De moment, cap entitat es planteja tancar i confien que el fet de reprogramar les obres teatrals els ajudarà a recuperar l'estabilitat. I quan podria ser tot això? Doncs, com hem avançat, a partir d'octubre. El president del Teatre del Sol, Josep Garrido, confia en poder tornar a aixecar el taló amb les tres obres que tenien en cartell.
A finals d'octubre i novembre tornaríem a reprendre les mateixes que ja farien i, a més, estem preparant doncs, el nou per l'any que ve. Però, bueno, esclar, falta doncs, poder doncs, organitzar els assajos i tot plegat. Però, bueno, les ganes hi són i el Teatre del Sol esperem que no tingui que parar res més.
El Teatre Sant Vicenç també vol tornar a partir del 4 d'octubre amb les dues obres que els van quedar al calaix. Jordi Cascales és president de l'entitat.
De fet, estàvem posant ja tots els decorats per començar amb el No sé què vull ser i la Caputxeta Vermella, però vam haver de parar com tothom i, a més, a nosaltres ens ha afectat doblement en el sentit que també, com que tenim el taller de teatre, que aquest any celebrava amb el 30è aniversari, doncs, evidentment, no podem celebrar i hem rebut per partida doble.
El Cervo Teatre, per la seva banda, també tornarà amb la ponència, tot i que no volen posar cap data fins que no sàpiguen quan podran tornar els assajos. El que sí que queda descartada és la festa de l'entitat Sant Josep, que s'havia de celebrar com cada any el 19 de març. José Luis Fernández és el president del grup teatral.
Tot el que és plantejar-se ara mateix, si es faran les festes o no, tenint en compte que en 4 dies estarem a l'estiu i tot plegat, Sant Josep com a tal no hi ha previst de fer-ho. Si bé és cert, en el moment que les condicions en siguin possibles, el que sí que farem serà com una festa de retrobament de l'entitat, no?
Pel que fa a la joventut de la Faràndula, la seva idea és obrir temporada amb el Préssec Gegant, que tot just havien estrenat el 7 de març, i fer-ho també amb Aladí, la novetat del 2020. De totes maneres, reconeixen que encara no poden posar cap data i que hauran de ser flexibles per adaptar-se a l'evolució del coronavirus.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'aplec de la salut no se celebrarà dilluns que ve per primer cop en la història de la ciutat. El coronavirus ha obligat a suspendre totes les celebracions i, per tant, el Santuari de la Salut no s'omplirà de gent i de cultura popular el dia de la patrona de la ciutat. Repassem quin ha sigut el recorregut històric de l'aplec de la mà de l'Helena Molist.
Per descobrir la història sobre l'aplec de la salut, tenim clar que hem de contactar amb l'Arxiu Històric de Sabadell, una institució que guarda fotografies d'un aplec de l'any 1890. Isabel Pardo, arxivera i tècnica de la secció d'imatge i so de l'arxiu, explica com va ser aquella festa.
A banda de lo que és la part litúrgica, tot lo que és l'adoració a Nostra Senyora de la Salut, les misses i les processons, es feien moltes sortides amb família i es feien dinars a l'aire lliure, el que nosaltres ara entenem per pícnics. Per tant, es feien costellades, es feien arrossos, les famílies es reunien al terra, s'estiraven mantes al terra, es posava el menjar i les famílies compartien un menjar a l'aire lliure.
Un altre document que és molt apreciat per l'arxiu és una pel·lícula sobre una festa de l'aplec de l'any 1934. En aquest film es pot veure un dels grans atractius de les festes populars d'aleshores, els mercats ambulants.
Eren grans moments per fer compres i, a més, fins i tot es podia gaudir des de fires, les atraccions de fira, coses pel divertiment de la família en general, però també es podien fer compres i fins i tot es mostrava la tecnologia punta del moment. Hi ha una escena molt, molt maca que hi ha una gran estesa de màquines de cosir, que les ensenyaven i allà mateix les podies comprar.
Pardo també posa en relleu la importància del primer aplec de la salut després de la Guerra Civil Espanyola.
Va ser una gran festa, també, on va poder participar pràcticament tota la ciutat i va ser un moment bastant emblemàtic per anar restituint, entre cometes, la normalitat de les festes populars, que bueno, s'havien vist afectades, sobretot les eclesiàstiques s'havien vist afectades durant la guerra.
Està clar que aquest pròxim dilluns viurem un aplec de la salut atípic, però també ens pot servir per mirar enrere i veure com es vivia aquesta festivitat fa anys. Tots els documents de l'arxiu estan disponibles a la seva web.
Tampoc hi haurà festa major aquest any a l'Eixample. L'Associació de Veïns del Barri ha explicat que la commemoració queda cancel·lada per la crisi sanitària del coronavirus. La Comissió de Festes ha intentat mantenir la celebració, encara que sigui en una petita part, perquè aquest any és especial. És el 25è aniversari de la festa major i també de l'Associació de Veïns. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda. La cancel·lació de la Festa Major de l'Eixample se suma a les moltes d'altres que s'han donat a conèixer les darreres setmanes i mesos. De fet, el president de l'Associació de Veïns del Barri, Antonio Ontiveros, assegura que fa un parell de setmanes es van reunir amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, que va deixar clar que seria impossible celebrar les festes majors abans de l'agost. Ara bé, a l'Eixample han intentat esgotar totes les opcions.
Entonces quedaba un poquito la idea de si fuese posible hacer algún acto como aniversario y tal, el domingo o el sábado, hacer una mini fiesta, pero vista de que todos los actos se han de hacer a puerta cerrada y que tal, pues ya no hay que complicarse más la historia, pues no hemos obligado a suspender la fiesta.
Ontiveros assegura que entre els veïns no hi ha ganes de festa i, a més, per fer-la possible fa falta el suport dels comerciants, que es treballa durant els mesos d'abril i de maig. Per tot plegat, el president de l'Associació de Veïns de l'Eixample considera que la festa d'aquest any no es farà ni al juliol, ni a l'agost, ni tampoc al mes de setembre.
Si no la hacemos en julio, pensar en septiembre, que está la fiesta mayor y otra fiesta de barrio, o aplazarlo para octubre, ya queda fuera de lugar. Hace unos años que intentamos hacer un fin de semana en octubre alguna cosa y no nos funcionó. Entonces, meternos en... además, no habría tiempo después del verano tener que contactar con todos los comerciantes y la situación, ¿cómo estará? No lo sabemos, es imposible preverlo.
La comissió de festes havia parlat amb algunes entitats, com ara els Geganters de Gràcia o el Vall de Diables, però encara no tenia res tancat. Uns tràmits que esperen que quedin pendents per l'any vinent, quan es farà la 25a Festa Major del Barri.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que, en la mesura del possible, us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat. al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Els fets més rellevants.
Proclamo alcaldessa electa de l'Ajuntament de Sabadell a la senyora Marta Farrés Falgueras.
Les notícies d'última hora.
Bé, doncs, com comentaves, un dels focus d'aquestes detencions és Sabadell. Hi ha desplegats 5 vehicles de la Guàrdia Civil logotipats.
Els personatges més destacats.
És una gira per festejar aquests 30 anys, no? Sempre hem vingut molt pel voltant. Sabadell hi ha actuat un parell de vegades i sempre d'una forma molt especial.
Tota la informació de proximitat de dilluns a divendres a 2:15. El Notícies Migdia.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Notícies breus que ens afecten d'àmbit més general.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
El Ministeri de Sanitat ha rebutjat que la Comunitat de Madrid passi dilluns a la fase 1 de la desescalada. L'executiu espanyol avala la capacitat assistencial de la regió, però s'inclina per esperar que el sistema de detecció primària estigui més afiançat. El govern d'Isabel Díaz Ayuso va apostar per proposar que Madrid avancés en la desescalada, per molt que la regió és una de les més afectades per la pandèmia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, és qui tenia l'última paraula i ja ha comunicat a l'executiu autonòmic que manté la Comunitat de Madrid en la fase 0. El govern espanyol i els agents socials han tancat un preacord per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de juny. El document estableix que no es podran acollir aquests ERTO les empreses que tinguin la seu a paradisos fiscals. A més, el preacord manté les exempcions de cotitzacions d'ERTO per força major al maig i juny, i en el cas de les companyies amb ERTO parcials, podran exonerar entre el 45 i el 85% de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors que es reincorporin a la feina. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha sol·licitat la celebració al Parlament d'un ple específic sobre la gestió de la pandèmia de Covid-19. Ho ha demanat mitjançant una carta enviada aquest divendres al president del Parlament, Roger Torrent, en la qual l'emplaça a convocar la sessió per tal de poder explicar l'afectació i conseqüències del coronavirus a Catalunya, les decisions de l'Estat sobre la gestió de la Generalitat, les mesures adaptades pel govern, la gestió de la fase de represa i les mesures socials i econòmiques. Ciutadans ja ho havia demanat i el PSC i el PP hi estaven d'acord. I el govern català ha justificat que el pla del Procicat de malalties transmissibles emergents no s'activés fins al 3 de març, una setmana després del primer cas de Covid-19 a Catalunya, per una revisió que se'n va fer. Així ho ha explicat el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, a TV3, després que aquest mitjà hagi informat que el govern va aplicar amb una setmana de retard el seu pla per pandèmies. El govern va aprovar un pla el 2010 que va sotmetre a revisió. La nova versió va ser aprovada per l'executiu el 3 de març i, segons Delgado, es va posar en marxa hores després. Des de Salut s'havia assegurat que abans de l'activació del Procicat ja s'estava preparant el sistema assistencial i de vigilància epidemiològica. I els ministres de Finances de l'Eurozona es troben reunits avui per debatre els detalls sobre l'accés als fons europeus de rescat per fer front a la crisi de la Covid-19. La trobada arriba després que l'Eurogrup donés llum verd a crear una línia de crèdit pels estats que ho demanin, a través de la qual poden accedir fins al 2% del seu PIB. I ara els esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La comissió delegada de la Federació Espanyola de Futbol ha aprovat la forma amb la qual es disputarà el play-off express d'ascens a segona. Una de les principals mesures és que en podran realitzar 5 canvis durant un partit. També s'amplia el nombre de jugadors convocats a 20. D'altra banda, en cas d'empat, els enfrontaments es resoldran en pròrroga i tanda de penals si s'escau, tot i que en un principi s'havia especulat amb eliminar aquesta opció, una decisió que l'Eix Coc, central del Sabadell, aplaudeix. Són declaracions del programa Hotel Suís.
Sí, és veritat que vaig sentir aquesta norma i la veia una mica estranya, això de no jugar pròrroga i inclús... Això que deies tu de equips que eren de la mateixa, que havien classificat igual, fer pròrroga i fer penaltis, i els altres no sé, era una cosa una mica estranya, no? I, bueno, com tu has dit, per sort han pogut canviar això, que era el més lògic, i bueno, si s'ha de fer pròrroga, pues se farà pròrroga, mentre guanyem el que faci falta.
Coc assegura no tenir cap preferència de cara a arribar a la primera ronda. Tampoc sap si el seu futur passa per la nova Creu Alta, ja que les converses entre el Tarragoní i el club arlequinat han quedat igual que la competició, en suspens.
La veritat que ho vam deixar una mica en stand-by, també per veure com s'acaba la Lliga i si l'acabàvem o no, perquè al final tot això repercuteix tant amb els equips com els jugadors i no sabem com acabarà, ni en quina Lliga estarem, si estarem a segona B, a segona A, clar, tot això... És molt canviant, així que, bueno, també, per sort, m'han donat tranquil·litat, no m'han dit res més i ja està, així estic més tranquil per poder jugar al play-off.
Malgrat viure a Vilaseca, Coc creu que no tindrà problemes per desplaçar-se a Sabadell en el moment que es permeti reprendre els entrenaments amb normalitat.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El grup sabadellenc Flashy Ice Cream acaba de compartir a les xarxes socials el seu nou single, Alba.
M'agrada quan ets tu, que em cura les ferides. No necessito drogues, si ets tu la que m'abraça. Em fas veure la llum quan penso que s'acaba. M'agrada que ploris de tant riure.
El senzill de la banda de trap de la ciutat formarà part de la nova mixtape d'On Gelato, que ha de sortir en breu, i asseguren que marcarà un abans i un després per aquests músics de Sabadell. El tema Alba s'acompanya d'un videoclip farcit d'imatges de records i gravacions fetes amb el mòbil. Un tema que fa referència al confinament i que parla amb nostàlgia dels moments de vacances i oci. El grup de música urbana en català acumula més d'un milió de streams a les principals plataformes digitals.
M'agrada l'estiu quan amb tu el passo.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tornem després de la salut el dimarts a les 9 del matí als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.